A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui tinc... Ho dèiem una miqueta abans d'entrar en el directe. Dos parròquies oposades, de distància, eh? Oposades a distància, o sigui, no per, diguem, les... No hi ha animositat entre les parròquies. Va, començo per dalt. Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per poder estar aquí i poder...
Oposades, no, perquè Ordi no està alt,
no és clar, la més alta. Clar, però eren oposades geogràficament, exacte. No hi ha cap tipus d'oposició.
No hi ha oposició. Josep Majoral, benvingut.
Moltes gràcies.
Per la part de Sant Julià, va, la primera parròquia quan entrem al país petit dels Pirineus, que és Andorra. Cert que, bueno, hi ha una distància geogràfica, però després a nivell de parròquies cada una té el seu encant, tant Sant Julià com Ordino, i les dues tenen bastanta muntanya, eh? O sigui,
sí, Déu-n'hi-do.
Sant Julià, Camp de Claró, Pic Negre, Déu-n'hi-do, que bueno, per les dades que tenim, afluència de visitants que anirà increixendo.
Bé, no sé si anirà increixendo o no, en tot cas el que sí que és evident és que molta afluència de gent a aquesta zona. Ja amb l'anterior consulat ho vam haver de regular, si recordeu, la barrera, el peatge i tot plegat. I, bueno, continua pujant molta gent, saltant-se les normes, i tot això ens acaba portant a que sempre hem de continuar regulant més i més i fent pagar el just pel pecador. És així.
Ja, a vegades passa, és veritat. La veritat és que anem tenint la primera parròquia, una vegada quan vens de la part sud, de la part d'Espanya, és la primera parròquia andorrana, és la primera que, per dir alguna cosa, s'hi troben els turistes, i és la primera que una miqueta, pues, li dona el toc diferencial del país nostre, o no?
I fa l'acollida,
per
dir-ho d'aquesta manera. El que deies tu, Josep, això de regular i de sancionar si escau, cert que potser per preservar el nostre medi ambient i el respecte de la naturalesa, visitants o locals, perquè també hi ha de tot, la gent només entén el pal, per dir-ho així, i el cop de bastó.
Sí, malauradament, no en aquest sector, eh? De manera general, tots entenem les coses quan ens toquen a la butxaca. Mentre es toquin a la butxaca del veí, dius, bueno, a mi no m'afecta, no? Però sí, la veritat és aquesta, ja et dic, amb l'anterior consulat, crec recordar que hi havia un peatge per vehicles, vehicles foranis al país, que era de 25 euros la pujada, i la gent de país amb una targeteta que podies treure al comú pagava 5 euros l'any i puja tantes vegades com vulguis, no? No n'hi ha hagut prou, la veritat és aquesta, també per manca de capacitat de control i de mitjans per fer complir aquesta normativa, perquè al final pujaven motos d'aquí i de fora d'aquí, saltant-se les normatives i passant per fora la barrera, i si mai els veies, doncs es donaven a la fuga i ja està, van moltes vegades sense matrícula, i bé, el tot plegat doncs ens porta a aquest incivisme, no només a la muntanya, sinó moltes vegades també ho veiem als diaris, centre del poble, que si grafitis, que si no sé què, trencat, i bé, estem derivant cap a aquesta part, que la veritat és que tampoc sé com posar-hi, no sabria com fer per posar fi a aquesta problemàtica.
Potser és una mica més un tema, si vols, de petits, no?, de poder fer conscients a les persones de que el civisme, de que la natura, de que s'han de conservar les coses, s'han de cuidar, i a veure, jo crec que és més el tema de cultural que no el tema, diguéssim, de sancionar. Sempre he escoltat, i crec que és un dit que té la seva influència, de que la grandesa d'un país també radica en la quantitat de lleis que pugui tenir. Quantes menys lleis, més gran és el país.
Comparteixo plenament el que diu. En tot cas, doncs, Andorra, també suposo que compartiràs, que s'està fent petit, perquè sí, tenim un Parlament que legisla al voltant de 200 lleis cada any, o cada legislatura, i per tant, doncs, segurament ens porta al que diu el Joan Ramon, no?, de dir aquesta cultura de petits, aquesta educació, aquesta manera de veure les coses, doncs és el que potser s'està perdent aquí al país.
Sí, era potser quedar-se una miqueta amb usos i costums i Manuel Diges, per dir-ho així, i Constitució, algunes coses més, i potser no fer-ne tant, encara que potser hi ha buits que sí que són necessaris de regular.
Home, la veritat és que durant molts anys s'ha funcionat així. Vull dir, a partir del 93-94 ja es va fer la Constitució, es va començar a legislar i a treure lleis i tal, el funcionament del país funcionava. És veritat que tot està creixent, és veritat que a nivell de lo que és el món tot és més a nivell de cada dia més informació, més xarxes, més, per dir algo, tot lo que són les xarxes socials cada vegada obre més el tema, però jo penso, per dir algo, no fa gaire, va, bueno, sí que fa un temps i tal, va, i està a Suïssa, me'n recordo que una de les reflexions que vaig fer a l'aeroport amb la policia i tal, dic, escolti, hem estat 10 dies i per aquestes carreteres no ens han trobat ni una patrulla. Diu, no, diu, les patrulles han d'estar a lo que és la caserna, diu, no han d'estar al carrer. Diu, però a nivell de vigilant, no, diu, la gent sap el que ha de fer. La gent està educada. Llavors, la patrulla, la policia, pues, ha d'estar a l'oficina fent la seva tasca i la seva feina.
Hauria de ser així, comparteixo, però tinc la sensació que és un tema cultural. Aquí encara no surt un text legal al carrer, que ja estem mirant a veure com li donem la volta per fer el frau a la llei, no? I és llestimós. Llegia l'altre dia el diari d'Andorra, crec, al costat francès, empreses que utilitzen Andorra per un tema d'evasió fiscal, donant la volta amb el tema del IGI, o no sé massa bé com ni què feien. Què esperem després d'aquests titulars als diaris? Què esperem després de tot això? Pues que vingui la Unió i ens estiri les orelles amb un acord d'associació, per exemple. I som nosaltres mateixos que cada vegada ens emboliquem nosaltres mateixos cada cop més. I, bueno, no aprenem, però és llàstima.
A vegades no és que... Crec, que no ens ho compliquem. A vegades és que ens arriben, pues, per dir alguna cosa, molta gent, moltes societats, molt interès amb el tema, sobretot amb el tema de residència fiscal. I, clar, el que tu dius, vull dir, gent que està utilitzant el país justament per evadir impostos als seus països d'origen i que m'ho han donat, crec que una gran part no beneficia el país, perquè això no ens beneficia.
Jo crec que gent...
Llavors, clar, quan venen empreses d'un tamany important, per dir alguna cosa, amb un interès, no?, amb el país per justament aquest tema, i per dir alguna cosa, doncs mira, farem unes inversions, tindrem un personal, farem una facturació important, tal. Llavors també et trobes que a nivell de lo que és l'administració tampoc no hi ha un seguiment. I moltes vegades hi ha por de les empreses grans. Però jo, per exemple, no?, i és una opinió personal, crec que seria molt més interessant per nosaltres tindre algunes empreses d'un cert tamany, vale?, i no tantes empreses petites que l'única finalitat és mirar de pagar el mínim, de veure quin lloguer em pot sortir el més barat possible, perquè jo el meu país d'origen és on, per dir alguna cosa, m'estalvio de ser resident d'aquí. Tot això és difícil, de controlar. Suposo que deu ser complicat per l'administració, però sí que amb la filosofia aquesta de tindre, ja que vam deixar de ser la guardiola de molta gent i que ara, doncs, una miqueta, portem ja uns anys, pràcticament 20 anys, negociant i intentant acostar-nos, no?, a la Unió Europea, que tampoc no crec que no hi podrem oferir massa als europeus, vull dir, Andorra, què ens podrà oferir? Doncs, bueno, si realment anem una miqueta per la línia aquesta, doncs, aprofitar el que hem pogut aconseguir de lo que anteriorment vam perdre. Perquè tota la gent que abans tenia la seva guardiola aquí, tota aquesta gent s'han perdut, tot aquest negoci, que també era un negoci que donaven al país, tot això s'ha anat perdent. Pues, sobretot vigilar, pues, amb el tema de les normes i amb el tema d'Europa, que realment tinguem empreses que portin un valor afegit tan humà com tecnològic i com econòmic.
És així, hauria de ser així, ho comparteixo, malgrat quan el tema de l'acord d'associació encara avui no sóc capaç a títol personal de veure els pros i els contres de manera clara. No, encara avui no ho veig, però tot i així, bueno, penso que al final és l'únic camí que ens queda per intentar d'anar estabilitzant aquest país de forma duradera, més enllà del que puguem perdre o guanyar, que això, insisteixo, no ho tinc clar. I per mi hi ha un tema que sempre ho sentia a casa el meu avi, no?, que era... neu, però no us feu veure, no? I Andorra, en aquest sentit, jo penso que sí que ha canviat, no? Cada vegada estem amb més organismes internacionals, volem aquesta expansió internacional, sigui França, sigui on sigui, el Consell d'Europa, estem intentant d'estar a tot arreu. Doncs això té els seus pros i els seus contres. I els seus contres són, doncs, donar-nos a conèixer, publicitat, i amb el que comporta aquesta publicitat, no?, que tot el que ve no segurament ve sempre amb bones intencions, no? i bueno, penso que això són molt fràgils. Un titular d'aquests jo penso que ens fa molt mal, més que el que ens ha pogut aportar a nivell de benefici, sigui social, sigui econòmic, sigui empresarial, en tots els camps. I per tant sí que penso que el nostre país hauria de posar els recursos per tenir un control més profund sobre el que s'està fent amb aquestes inversions que arriben d'estrangeres de fora.
Sí, sí.
Bueno, em sembla que és el que deia la senyora ministra, que potser més inspectors justament per a una miqueta més de control d'aquestes empreses, perquè potser també, vist el volum de demandes respecte al temps de tractar la informació, hi ha doncs, potser una difusió del temps que és cada vegada més important per volum de feina.
No, i que tampoc no tothom és bo, no tothom, per dir alguna cosa, crec que al país li porta un valor afegit, amb la qual empreses que no ens portin un valor afegit, per què? O per què, per dir alguna cosa? Clar, és que tenim una norma i sempre i quan pues, compleix la norma, pues, té el seu dret i tal. Bueno, pues, especifiquem una mica aquesta norma o l'ampliem una mica més per dir, escolti, vostè, si vols ser... Sí, quin és el seu objectiu? Bueno, és que el meu objectiu és fer resident aquí i pagar els impostos aquí. Bueno, però a veure, quins impostos, quina és la quantitat, quin és el volum de negoci, què és el que vostè intenta fer. A partir d'aquí, sàpiguer, no anar a seleccionar, que queda molt lleig la paraula selecció, però si sàpiguer una miqueta què és el que ens interessa. Vull dir que tothom no. Sí que és veritat que es demanen pues, tota una informació, penals, documentació, se'ls ha de fer pues, una miqueta de presentació, el pla d'empresa, quin tipus d'empresa, però realment hi ha una gran part d'aquestes empreses que són residents fiscals aquí a Andorra, que s'han establert, i que el que és un benefici per lo que és el país no ens el dona.
Bueno, més enllà d'aquest petit o gran, no sé, benefici econòmic que poden deixar aquí el fet de pagar i tributar aquests imports, que al final sí que són diners que recauen a les arques públiques i, per tant, algo sí que es beneficia la ciutadania, no sé fins a quin nivell, però també és veritat que jo a mi m'agradaria més que aquests mateixos tributs es paguessin per una activitat realment realitzada aquí, no? Una petita fàbrica, com bé diu, d'alt valor afegit, amb personal formades, i sempre parlem de guardar aquest talent. Guardem el talent aquí. O sigui, què farà aquest talent aquí si segurament anem mancats de necessitat de mà d'obra per aquest talent? Doncs, per mi seria l'ideal. Produccions, fàbriques, el que sigui, que necessiti d'aquest talent i que aquest talent es pogués quedar i estigués aquí i paral·lelament que pagués els impostos, evidentment.
Innovació, tecnologia, medicina, vull dir, tenim, crec que tenim la facilitat de tenir un país que una miqueta, doncs, bueno, ens coneixem tots, és un país petit, és un país acollidor, és un país que realment a la gent de fora té un encant, vull dir, la gent de fora es troba molt bé, molt còmoda i molt contenta de poder estar allà al país. Doncs, a part d'això, realment mirar de trobar doncs, una sèrie d'iniciatives amb la qual ens doni doncs, una miqueta aquest creixement en diferents àmbits, tampoc no per raó. Ara, empreses que no ens aporten només el tema, diguéssim, dels impostos, i a més impostos que a més són limitats perquè també intenten amb les facturacions una miqueta, crec, fer i desfer i tal, a partir d'aquí sàpiga una miqueta aquesta selecció i cap a quina línia nosaltres volem anar-hi. Crec que la funció dels administradors d'un país està en saber cap on volem anar, com a mínim amb uns 10 anys vista. Ja no anem a 20 o 30, que crec que és molt llarg, però sí tindre doncs, un pla estratègic i saber cap a on volem anar i de quina manera volem anar-hi.
Comparteixo i penso que estic ben situat per poder-ho dir. Sant Julià, quan estàvem a la gestió de la parròquia, sí, del reconsulat, doncs el nostre projecte era clar, era l'educació, eren les universitats, era tot aquest pol de manera global de l'ensenyament, no? Amb residència universitària, tot això ho teníem més clar que l'aigua i bé, al final doncs, la ciutadania no el va compartir el projecte i sempre dic, ens van fer fora.
Bueno, esteu a l'oposició, però això no vol dir que tampoc dins de l'oposició pugueu fer una labor positiva. I dins de l'oposició, quan estàs en un comú i esteu una sèrie de companys, jo crec que si els projectes són bons per la parròquia, s'han de compartir per tots i mirar d'anar a la una.
Aquesta és la teoria, sí, ho comparteixo plenament. La realitat no sempre compleix amb la teoria i a títol d'exemple, nosaltres vam marxar del comú deixant sobre la taula i compartit, evidentment, i explicat un dossier que era la residència universitària, que nosaltres entenem, continuem pensant que era un pol per dinamitzar el centre del poble al voltant del Joventut. Per tant, restar no restava, el que està clar és que sumava poc o molt, però algo sumava, i el primer que va fer la nova corporació entrant va ser carregar-se el projecte. El projecte que el que aportava era un agent que invertia amb la renovació de tot l'hotel Pol, que sí, costava aproximadament uns 7-8 milions d'euros, a càrrec i risc seu posaven en funcionament la universitat, la residència universitària, perdó, posaven també una part de pisos petitets pensats amb el jovent, i després una planta de coworking i una planta d'activitat social al voltant del jovent. Bueno, l'element que van trobar per carregar-se el projecte era perquè aquest privat, sembla ser, que el que pretenia era cobrar d'un espai per a dos estudiants 1.700 euros al mes. I això ja va haver-hi, ja va ser element perquè el comú actual digués no pot ser i això ho descartem. Bueno, per tant, no sé, al final el privat ell ha fet el seu pla de negocis.
Home, clar, i el privat si inverteix diners justament el que busca és un benefici.
Correcte.
Ara, el polític crec que la seva tasca és saber que el privat farà una inversió per fer un benefici, però a nivell parroquial el benefici que té la parròquia.
Correcte.
Que és el que al final una mica ha de prevaldre, no? És, vull dir... Home, el projecte jo crec que està bé, no sé a quin punt el teniu ara, però el que sí que el govern sí que va fer, crec, una bona negociació amb el particular,
també,
vale? Que es va quedar per la, o sigui, a nivell públic l'edifici, i automàticament aquest edifici s'ha de mirar justament de donar-li aquest valor afegit. Que hi ha un privat que ha de fer negoci, és normal. Si el privat s'hi juga els seus diners, és normal que tingui de buscar el seu negoci. El preu, si és bo, exagerat o no, tot això també crec que és discutible. Vull dir, tot això
és discutible,
es pot pactar i negociar.
Un altre punt que jo sempre dic el mateix. Si el privat pretén cobrar quelcom que no s'aguante...
Clar, que tancarà.
Segurament haurà o baixar preus o tancar el negoci.
Tancar, però deixarà fet el que per dir a nivell de l'administració,
sí, sí.
La inversió l'hora ha fet un privat.
Així ho veiem nosaltres i bé, així ens ho vam plantejar, però no va poder ser.
Bueno, potser ja es renaudarà. De lo que deies tu, Josep, hi ha una cosa que dintre de formació professional i això ell que va creixent cada vegada a nivell de cursos proposats, formacions proposades, nombre d'alumnes, va haver un rècord d'inscripcions per als plans d'empresa i el taller d'emprenedors aquest any, 38 o 39 participants, 20 projectes, o sigui que bé, dintre d'això, doncs, el camí es va fent potser per una altra direcció, però també és talent que generem, que creem i que a més han rebut ajudes per part de govern per portar a termini el seu projecte d'empresa. O sigui, bé, dintre del que ens agradaria és una petita pedra que fa una paret de més, no?
Per és així, fins... és a dir, quan nosaltres vam entrar al principi del consulat hi havia la formació professional a Xovall, que com bé dius va creixent any rere any, hi havia la UDA i no hi havia res més. Vam marxar després de 4 anys i vam deixar la Universitat Carlemany en funcionament i les veus crítiques diuen sí, però és quasi tot online, és veritat, però no deixa d'haver-hi 7 o 8 llocs de treball fixes i permanents al centre Sant Julià, una seu, uns edificis, una seu arreglada i amb condicions que té una altra imatge que no tenia abans, per tant penso que també suma. Vam deixar una universitat europea també ja muntada i va adquirir tot un edifici al centre del poble i... la docència la té físicament en aquest propi edifici, doncs penso que també suma. La Universitat Humanium, aprovada i també amb un local comprat a punt de posar-la en funcionament, i la residència universitària, a punt per signar un conveni, o treure un concurs públic i signar un conveni després, perquè hi havia uns privats disposats a arreglar-ho. Bueno, penso que es va fer... Ai, perdó, hi hem descuidat una cosa molt important, que és la compra de... No, la compra no, el lloguer de la fàbrica, antiga fàbrica Reig, per part de govern, per ampliar la Universitat d'Andorra. Bueno, doncs penso que era un gran pas perquè Sant Julià esdevingués, que ja ho és, però per acabar d'esdevenir el referent, no només d'Andorra, perquè fins i tot a Barcelona es parla molt de Sant Julià degut a les universitats que hi venen. Bueno, i entre tot això, diverses universitats havien vingut al comú a interessar-se per venir, per els ajudàvem a buscar espais físics, aquí podeu anar, els posàvem en contacte amb els particulars. Bueno, era un treball constant durant 4 anys que penso que al final s'ha fet molt, però es podria haver fet més segurament. I bueno, penso i estic convençut que és l'única via perquè Sant Julià pugui continuar o pugui dinamitzar el seu centre, el seu comerç. És qui? Sant Julià, no farem res. No. Comerç, Sant Julià ho té cuit, Carlemany i Meritxell ho emporten i és normal. Què li queda a Sant Julià? Pues nosaltres veiem la via de creixement al voltant de l'ensenyament.
Us queda un punt molt important que no s'ha treballat mai, que és fer un aeroport a la Rabassa.
Bueno, mai sí que s'havia treballat. Em consta que hi ha alguns projectes fets i aquest és un altre dels punts que hi ha molta gent crítica amb tot això, amb l'aeroport. Jo em quedo més enllà d'on, físicament, em quedo amb un tema de concepte. Si volem desenclavar el país, ens cal un aeroport. No pot ser un aeroport del país amb un país tercer, que el dia que volen, munten una tractorada aquí a la rotonda i quedes cuit. Per tant...
No, i que ens bloquegen tant la frontera de dalt com la de baix, per lo que sigui, i ens quedem aquí bloquejats. Vull dir, no tenim aquesta autonomia ni aquesta llibertat. Fa temps que es mira de treballar aquest concepte. Tècnicament, una miqueta la informació que jo tinc, és que a la Rabassa sí que es podria fer una bona pista.
Jo el que havia vist, i el projecte l'he vist, segurament això ha evolucionat molt, la tecnologia ha evolucionat, però el projecte que jo havia vist no deixava de quedar una mica coix perquè ens havíem de posar la pista d'aterratge i
al costat de la frontera espanyola.
Havia d'entrar en territori espanyol una part. Això és el que jo havia vist.
Bueno, jo vaig estar amb un grup que vam estar també treballant un tema així i que realment, perquè avui en dia amb la informàtica i amb els Google Maps i tal, tens tota la informació de tot els països i tal, i inclús ells veien encaixar, sense entrar en territori espanyol, una pista de 2,5 km.
Molt bé. En tot cas, no sé quin grup era, no ho vull saber, no ho digueu, però no aneu a veure el comú actual perquè volen fer un parc natural.
Un parc natural? Bueno, ja és bastant natural, tot allò està...
Bueno, jo us diré que de petit me'n recordo que des d'Andorra de Vell anem per Ramonet, que és, diguem, la part que es veu de baix de Camp de Claró, la part de... I dèiem, hosti, un aeroport allà dalt, ja es parlava fa 40 o 45 anys o 50 enrere, o sigui que l'idea no ve d'avui, per dir-ho així, el que dius tu.
No, però és una... A veure, seria un altiport, vull dir, a Suïssa hi ha molts llocs, n'hi han, i a l'altiport l'únic que tens, bueno, que tens la climatologia, tens el vent i tal, però avui en dia, amb tota la tecnologia que tenen els aeroports, tens suficient viabilitat, vull dir, les pistes per dir-ho són electrificades, perquè ni la gent, ni el gel, ni la neu, i el tema del vent, sapiguen les posicions, avui dia els avions pràcticament es caterren i despeguen sols. Inclús, dins el projecte, hi havia una mica la iniciativa de poder fer com una espècie de monorail des de l'aeroport fins al poble i del poble fins als Caldes. Amb la qual tot el que seria el transport, diguéssim, públic, estil metro i tal, també podria quedar solucionat, perquè sí que és veritat que últimament amb els busos s'ha fet un esforç tan parroquial com a nivell de govern, i que sí que és veritat que la comunicació perquè la gent es pugui desplaçar i agafar el bus s'ha millorat moltíssim. Però un monorail que tingués unes parades i tal i que donés doncs una miqueta més al desglòs i no tant per les carreteres, crec que ens podria beneficiar. Hi ha empreses interessades, el que a la millor no hi ha és la iniciativa política de mirar-se un projecte d'aquests.
És possible, si recordeu, deu fer 2 o 3 anys, la Cambra de Comerç va estar treballant de manera molt seriosa amb el tema de l'aeroport a dalt al Grau Roig.
Grau, sí, sí.
Sense ser coneixedor gens de la part tècnica d'un aeroport, ni de normes de seguretat, ni de tot plegat, hi ha coses que no deixen de sorprendre'm, no? Com una Cambra de Comerç, amb els mitjans que hi va destinar, acaba redactant el projecte fins al final perquè al final arribi algú i digui no funciona.
Doncs,
la veritat, i ho dic amb carinyo per tothom, algo no se m'aguante. És a dir, o uns van anar molt endavant sense saber el que fotien, o els altres, quan ho van tenir sobre la taula no van saber què fer. No?
Doncs sí.
Home, són projectes importants, són projectes molt grans, són projectes que s'hi ha de ficar, a part del coneixement tècnic de les persones que ja en tenen, que realment tenen experiència en tot això, moltes vegades s'ha de ficar voluntat. Però és veritat que nosaltres necessitem un aeroport. I l'aeroport no ens solucionen, els helicòpters no el solucionen. I tindre una sortida, per dir alguna cosa, directa cap a l'estranger. El mateix que una avinguda, vull dir, hi ha molta gent que, clar, tenim el país que tenim, no, tenim les muntanyes, tenim les carreteres i tal. Amb un aeroport d'aquest estil hi hauria potser molt més interès amb el que dèiem abans, no tanta empresa petita, sinó empresa d'un tamany X i que a nivell directiu aquesta gent es belluga amb els seus jets, vull dir, no van. Llavors, clar, o sortim una miqueta de la línia de lo que estem fent fins ara i anem una miqueta a apostar per què és el que volem i fem un pla estratègic sabent quin és l'objectiu final, o si no, doncs, bueno, com estem fent ara. Vull dir, ara tenim un problema de construcció, tenim un problema de creixement, tenim un problema de vivenda. Tot això fa 5 o 6 o 7 anys una miqueta es veia venir. I llavors, a partir d'ara, bloquegem. Ara parem. Bueno, escolti, parem a veure de quina manera. Perquè hi ha gent i empreses estrangeres que han ficat el seu ull, han cregut en el país, han fet inversions i ara no pots agafar i dir no, és que el que abans era, ara no és. Cuidado, eh?
És delicat i jo sóc delicat el mateix. El darrer pressupost del Comú que es va aprovar fa uns mesos, a Sant Julià, una mica ja pensant en ho bloquejaran, igual que la resta de parròquies, i tardaran més o tardaran menys, algo faran, no sé què volen fer ni què tenen al cap. Però jo els hi vaig dir, l'ingrés de només de la construcció són 4 milions d'euros.
I tant.
Vale? Dic, si tanquem això, el resum és, com pagarem les nòmines?
Sí, sí.
És a dir, parar les coses és molt fàcil. Però jo crec que ningú està fent un anàlisi del que comporta la construcció, que comporta la inversió estrangera, que comporta el turisme, perquè tot això avui en dia ja comença a molestar. El turisme també ja se sent a dir, les grans masses,
sí, sí, sí,
si hem de ficar vinyetes, que si jo puc arribar a compartir, però abans de fer tot això, què comporta? I com suplim tot això? Bueno, doncs aquest anàlisi del com ho suplim no l'he sentit a ningú. Parem la construcció, tothom ho diu, no pot ser, no s'aguanta, i ho comparteixo. El tema del turisme, que n'hi ha molt, que si les cues, que si també ho comparteixo, vale? I el tema de la inversió estrangera, els youtubers, els no sé què, tothom, fins aquí tothom hi arriba, però si treguem tot això, què passa? Aquí ningú diu res.
No, està clar.
No, no, i és complicat, eh? Perquè al final l'administració cada vegada és més gran, cada vegada té més cost, i justament un dels costos importants, tant comunal com la de govern, són justament el tema dels recursos humans.
Així és.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar el Joan Ramon Sánchez i el Josep Majoral amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Si no t'ho diu el matalàs, t'ho dirà l'esquena. Aprofita ara, al juny, a Equívoc, fins a un 40% de descompte en matalassos, perquè no hi ha res millor que un bon descans.
Dorm amb doble tranquil·litat. Matalàs nou i fins al 40% de descompte.
Visita Equívoc, la Seu d'Urgell, i troba el matalàs perfecte per tu.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Majoral i el Joan Ramon Sánchez. De lo que parlàvem d'Europa, doncs Andorra Recerca i Innovació farà o ja ha començat a enllestir una enquesta sobre 800 persones, i d'aquestes 800 persones, 400 residents i 400 nacionals, doncs per a aquesta percepció d'orientació política i d'informació de la UE. Si bé s'estan agafant temperatures una miqueta de la percepció de la ciutadania del missatge com s'està difonent, perquè potser molta gent no el té assumit, per dir-ho així.
Bueno, això n'estic convençut, que molta gent no el té assumit. Jo crec que diria al revés, quanta gent sí que ho té assumit? Crec que és poca. Però, en tot cas, i això ja és una visió i opinió personal, totalment, no m'agrada la manera en la qual s'està, si es pot dir, fent campanya o explicant el tema de l'acord. I ho dic perquè, escoltes uns, tot és positiu, escoltes els altres, tot és negatiu, i jo estic convençut que ni tot és positiu ni tot és negatiu. Ens trobo a faltar una explicació objectiva feta amb criteris tècnics, evidentment, i que siguin capaços d'explicar què comporta per tots els sectors, i en positiu i en negatiu. Professions liberals, què comporta? No comporta res. Els que venen al sí, no comporta res, perquè no canviarà res. Vale. Escoltes, els del no, aquí podrà entrar tothom, bueno, entre l'un i l'altre on estem? Perquè al final l'explicació objectiva, llegeixes el text, bueno, si algú l'entén, pues el felicito. Jo personalment me l'he llegit 2 o 3 vegades i encara avui
em
costa. Per tant, no és tan evident, i trobo aquesta explicació objectiva potser tampoc és massa, com dir-ho, ètic, no sé si és l'expressió, que sempre surti el cap de govern a explicar l'acord d'associació, deixa que surtin tècnics a explicar-ho de manera tècnica i que puguin explicar el sí, el no, el pro i el contra. Trobo falta d'objectivitat en l'explicació de l'acord d'associació.
De lo que dius, Josep, el cap de govern, en una de les sessions que jo vaig assistir, que era l'Andorra Vella, va dir que, bueno, si en l'acord d'associació surt el no, no hi haurà represàlies, però hi ha dubtes a llarg termini. Dius, bé, es pot entendre també que hi hagi dubtes a llarg termini, però dius, clar, el futur, el dia de demà, cap dels tres que estem aquí sabem què passarà, o sigui que...
D'acord. Estic d'acord amb el que diu el CAP, que hi ha dubtes, ja ho comparteixo, però és que no hi ha dubtes amb el mateix acord quan hi ha no sé quantes transitòries, a 5 anys, a 10 anys, a 30 anys amb el tabac, i després el dubte el continues tenint igual, més enllà del sí o el no. Si fos un sí, tens un dubte igual. I no estic defensant el no, però tot això és el que a mi em genera aquest dir, bueno, és que no sé on anem.
És que ningú té la bola de vidre, per dir-ho d'una manera.
No, la bola de vidre no. A veure, hi ha una cosa que és evident. Vull dir, portem molts anys negociant tot aquest tema. Vull dir, no és d'ara. Ara sí que una miqueta, doncs, el que es vol és ficar una miqueta la directa, no? Com diuen, i mirar de tancar-ho. Vale. Però mirar de tancar-ho sabient, i sobretot, si a més hi ha un referèndum, tota la ciutadania ha d'estar assabentat exactament de què és el que es pacta, què és el que perdrem i què és el que es guanyarà. I això, no sé, igual és molt difícil, no?, esbrinar-ho i fer una síntesi, no?, de tots aquests acords, inclús dels que no estan tancats. Però jo crec que seria molt més fàcil, molt més senzill fer una síntesi, publicar-la i enviar-la a les cases i que tothom pogués llegir. I que aquesta síntesi fos el més, no massa tècnica, perquè no tothom d'experiència, doncs, en política o en tècniques de negociació i tal, però sí que fos, i escolta, si fa això, farem això, si fa l'altre, farem l'altre. Hi ha una cosa que sí que tinc molt clara, i és que, per dir alguna cosa, tot el que s'ha fet fins ara és una feinada, perquè realment ho és, però, clar, si surt el no, què passa? És que tampoc no tenim explicació. Llavors, clar, vull dir, tenim de tenir alternatives per si surt el no? Home, jo crec que sí. Vull dir, si és el sí i tothom ho entén i el referèndum guanya, jo me'n recordo de petit, quan es va fer la compra de Fassa, no sé si...
Jo no me'n recordo.
No te'n recordes?
No.
Jo me'n recordo. I me'n recordo que es van fer uns pamfletos i, explicant, vull dir, està la ciutadania d'acord en comprar Fassa o no? Va guanyar el sí, va estar d'acord i es va comprar Fassa, i l'energia, que és una de les coses més importants que pot tenir qualsevol país, vale?, tindre el control energètic, pues es va comprar i es va fundar FEDA, i realment l'energia, pues, per sort, la tenim, ens funciona. Podríem tenir potser una mica més de producció a nivell energètic i no dependre tampoc dels països veïns, però ara, mica en mica, s'anirà avançant. Però es va fer uns pamfletos i es van enviar a les cases i la gent els va llegir, el que estava d'acord bé i el que no, fa molts anys, vull dir.
Bueno, aquí el que diuen, i en part és així, no és que enganyin a ningú, és que ja han fet una síntesi del document acordat, que és una síntesi, si no recordo malament, de 70 planes, i que aquesta està a l'abast de tothom per internet i que tothom la pot llegir. És així, és veritat, però penso que no n'hi ha prou. Agafes aquell document, 70 pàgines, agafa el, aconsello que l'agafis a l'hora d'anar a dormir, que si no tens son, te'n vindrà. Però la veritat és que no és gens evident llegir aquella síntesi d'aquell document.
De lo que dieu, en paral·lel, el sector de màrqueting nacional està molest perquè la comunicació sobre l'acord d'associació amb la UE s'ha contactat amb una empresa espanyola. Dius, caram, com si no hi haguessin potser prou recursos i capacitats de màrqueting aquí al país perquè sigui una empresa local que ho faci.
Em permets que sigui dolent?
No, sí. Home, no sigui dolent, Josep.
Això és perquè veguin una mostra del que passarà després de la signatura de l'acord. que tot serà internacional.
Es pot interpretar així. Ara, a mi em venia una de lo que dius tu, dius, aviam, no és que siguin gaire diferents per a famílies, emigracions, o diguem de la manera que vulguem, molts vincles amb Catalunya, dius, però clar, molta gent de Barcelona, i ara et diré una frase fàcil, si jo dic, et dic, demà me'n vaig a plegar tabac, algú de Barcelona, ningú sabrà el que vull dir. I si ho dic algú de Sant Julià m'entendrà molt bé.
És així.
Aleshores, potser per aquesta estratègia de comunicació, segons com ho enfoquin, si ho pensen molt urbanita, dius, potser per alguns d'aquí no arribarà.
Pot ser, eh? Bé, de fet, més enllà de la broma que he fet, és cert que moltes vegades ens trobem amb això. Jo havia estat al Consell General, assessors que et venen de fora per fer un text legislatiu, i la veritat és que et dones compte de la lectura del mateix que no han entès el funcionament del país. I ho entenc, eh? Són gent que fan una llei que agafen segurament com a base la d'Espanya o d'on consiguis, igual, com a base, i amb aquella base treballen. Bueno, la llegeix i dius, ja, que aquí l'especificitat és diferent, això no, aquí no funciona. I, bueno, pot passar el mateix amb el tema de comunicació. Nosaltres, i també ho dic, recordar una mica, hi va haver una campanya comunal que vam perdre, per cert, no era aquesta darrera, era una altra, que vam tenir uns assessors de baix. I, bueno, crec que ens van portar, nostra culpa, també, per acceptar-ho, però ens van portar amb un error comunicatiu que la gent del poble no els hi va agradar. Bueno, allà baix això es fa. Aquí ho vam fer i no ens va anar bé.
De lo que dius tu, per exemple, agafaré l'exemple de Barcelona, perquè tinc família allà, però si algú de Barcelona dius de baix o de dalt, per ell pensarà que és o vora el mar, o sigui Ciutat Vella, o que vius a la Gràcia, no? Si estàs a l'Eixample. I ho interpreto així, perquè per nosaltres aquí nacionals, no, és que ve de dalt, ve de França, ve de baix, ve d'Espanya o Catalunya, però clar, segons la persona dius, no, estarà completament descol·locat.
Està clar. Bueno, tenim aquestes coses nostres d'aquí del país, és així.
Bueno, i sort, no? Sí, que tenim tant aquestes coses, i que justament el que hem de mirar és d'intentar mantenir-les al màxim i preservar-les. Vull dir, hi ha moltes coses per dir alguna cosa, i tenim curiositats com a país, sobretot a nivell històric. Som el segon país d'Europa. Vull dir, a nivell d'entitat, quan Espanya no era Espanya, ni França era França, Andorra ja era Andorra, i les fronteres ja les tenia definides, no? Llavors, clar, són d'aquelles coses que dius, com fas? És veritat que a nivell professional i per segons quin tipus de feina t'agafes uns professionals, perquè realment hi ha empreses de tot, com a tot tipus, però hi ha empreses que són especialistes justament en això, no? En muntar una campanya política, veure els objectius, saber cap a quina línia, saber de quina manera t'has de, per dir alguna cosa, no? de presentar en públic, de fer que la gent sigui un idioma que sigui intel·ligible, que tothom al màxim el puguin entendre, i que moltes vegades no és per ficar-me amb el que és la ciutadania a nivell polític, però sí que és veritat que segons com, quan parles i quan parles amb el poble, s'ha de parlar el més normal, el més suau, i que tothom ho pugui entendre. Llavors, amb el tema d'Europa, tenim això. És veritat que si a Andorra no fem alguna cosa, ens podem quedar aïllats i som petits, i a més, els que tenim al costat són molt grans i molt forts i tal, no? Tot això és veritat, però ara de quina manera podem anar amb els grans? De quina manera, per dir alguna cosa, escolta, ens deixeu entrar? Com eres petit i volies jugar a futbol i jugaven els grans, no? Escolta, jo vull jugar, puc jugar o què? No sé, sapigueu una miqueta això, i que això es pugui donar i que tothom sigui conscient. El dia que es faci la votació, que tothom sigui conscient de que ho ha entès, de que té clar què és el que vol, i sobretot, no?, sapiguer la canalla i els nostres fills i els nets i tota la generació que va darrere, quin és el país que es poden trobar.
Dintre del país que es poden trobar, i parlant d'empreses, bé, la senyora ministra Marçal de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha dit que es faria uns esforços a partir de la tardor per a simplificar els tràmits per muntar empreses. I hi haurà la creació d'una àrea d'innovació amb Andorra Recerca i Innovació i al voltant de la Universitat d'Andorra, justament per començar a treballar a partir del 2025 per aviam com podem simplificar les coses en alguns tràmits, perquè no sempre és fàcil i àgil.
No, al contrari. Vull dir, crear una societat avui en dia aquí a Andorra, anar molt ràpid i crear-la, i tenir-la activa, demanar comerç i tirar endavant, són 6 mesos. anant molt ràpid. I dic anant molt ràpid perquè, a més, quan per diàleg parles amb el sector, sobretot de l'administració, que són els que controlen el tema de comerç, el tema legal, documental, el tema de penals i tal, realment porten molt temps saturats. I realment una de les queixes que hi ha, justament, és que necessitarien just més personal per poder donar resposta més ràpidament, perquè, a més, l'administració està delimitada, diu el temps que per dir alguna cosa tens per poder tindre la resposta. Ens costa, vull dir, sí que és veritat que tot això ens ha sobrepassat i que cada vegada, si per dir alguna cosa, no? Si fan al dia 10 informes, doncs li entren 20. Llavors, clar, la rapidesa aquesta, jo no ho sé, no ho sé per experiència, però sé que, per dir alguna cosa, doncs, a Luxemburg vas i en 24 hores tens una societat constituïda i funcionant.
Bueno, perquè penso que l'enfoc que es fa des de l'inici és diferent, és a dir, aquí volem controlar les coses abans no es facin i allà te la deixen fer i després et controlen.
Sí.
Bueno, doncs potser hem de canviar el model i la manera de pensar. Vols obrir un negoci? Obre, demà comences a treballar. Ara això sí, prepara't com no ho hagis fet bé, després ja vindré, et controlaré.
Sí,
i prepara't. Clar. Estem disposats a assumir aquest preparat? No ho sé. Potser la mentalitat tampoc, no sé. Ja
no som prou suïssos, potser, perquè tu que parlaves de Suïssa, Suïssa també és molt verificadora, controladora,
sí.
I només per al cas del veïnat, si et vol instal·lar a Suïssa, es demana als veïns si et volen tenir com a veí, si no ha canviat la cosa, per la informació que tenia jo.
Jo, el sistema suís, sobretot el sistema polític que ells tenen, a mi m'encanta. Per què? Perquè el polític no assumeix cap responsabilitat. Allà, qualsevol llei s'aprova per referèndum. Vull dir, realment, el que fa és el poble sabia què és el que es vol i de quina manera. I es fa una consulta i tenen experiència. A més, em sembla que els càrrecs a nivell de primer ministre i tal, cada any em sembla que els van canviant, vull dir, en unes rotacions, hi ha un sistema, però tot el que siguin les lleis, jo crec que inclús pel polític de torn és molt més fàcil. Vull dir, jo crec que la llei, jo passo al referèndum, per dir alguna cosa, no? La ciutadania ha dit que sí, perfecte. La ciutadania ha dit que no, no, jo he fet la meva feina. Però la ciutadania, que per dir alguna cosa, al final és qui se'n beneficia o qui té el perjudici de qualsevol tipus de llei que no ens encaixi, jo crec que el sistema suís és perfecte. Tindrà altres coses que seran dolentes, però el sistema polític crec que és. I crec que no seria molt difícil en un país com el nostre tindre un sistema una mica similar. No crear tantes lleis, sinó crear menys lleis i que tothom, per dir alguna cosa, les apoyi.
Per tornar una mica al tema d'aquesta, per mi és la teoria que hauria de funcionar i que a mi ja m'agrada, però jo crec que darrere tot això hi ha un tema de com deia l'Enric, no? Un tema de som poc suïssos. No?
Som massa lletins.
Sí, correcte. Aleshores, si hem d'estar regulant tot
no
és tot, perquè és que la gent, al final, quan tenen la petita escletxa, aprofiten per l'escletxa i has d'acabar regulant l'escletxa perquè no... I al final, bueno, el fet de ser massa llatins, segurament aquí un sistema com el de Suïssa no sé si acabaria funcionant.
Pues igual hauríem de fer un curset i aprendre, perquè jo crec que amb ells sí que els funciona.
Bueno, a part del que dius tu, Joan Ramon, és que també es veu que quan hi ha votacions, clar, el llindar de participació cada vegada baixa més, segons quines franges d'edat és...
Ja no hi va.
Ja no hi va perquè es desinteressa, i és una gran preocupació d'aquestes europees que juguen a... Bueno, d'aquestes eleccions legislatives, més ben dit, que juguen a França en dos torns, aquest cap de setmana i el proper, que intenten, doncs, arreplegar la màxima possible assistència, perquè un fet afegit, comencen vacances escolars a partir d'avui i ja, aleshores, és un conjunt de coses, eh?
Però no ho han escollit, això.
Bueno, digue, això...
Vull dir, a vegades, no és que tinguis mala fe, però realment hi ha vegades que dius, és que en aquest moment es tenien de fer les eleccions, hi ha un moment en el qual els col·legis s'acaben, la gent ve a l'estiu...
El camp de vacances.
Vull dir, clar, és allò que dius, ostres, hi ha moments que a vegades dius, jo crec que algú... a la millor penso malament i no és així, no? És perquè coincideix amb dates, però hi ha dates que diuen com fan eleccions amb aquestes dates? Vull dir, no són perquè tinguis una, si vols, una afluència, diguéssim, de ciutadania que pugui donar justament el suport i la seva opinió.
Però... Més de 2 milions de procuracions, eh, ja, fetes?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Et dius, no sé el volum de votants total, però, clar, dius, evidentment la població és més important, no sé la proporció de població que té dret a vot, però dius 2 milions de procuracions, és una borrada.
És molt.
És moltíssim. Bueno, aviam què ens surt d'aquest primer torn aquí al vellespaí de dalt, com diguem nosaltres. Bé, et deia afluències en carreteres. França, 380 quilòmetres d'embussos ja, avui ja, per començar, ara que estem parlant. Esperem que no arribin aquests tots fins aquí a Andorra, però que en vinguin uns quants, ja que per activitats entendem. Però bé, les motos que veurem a Motana aquest cap de setmana, Joan Ramon, ja
això sí,
permet avair-se una miqueta dels embussos, no?
Sí, a bé, no, a més, bueno, els embussos, el que passa que, per dir alguna cosa, el que és Santa Coloma a nivell de parquets i tal, ho han tret tot i han... Home, jo crec que és un dia per la gent que li agrada les motos, un dia maco i un dia per disfrutar-ho, perquè a més durarà el fi de setmana, vull dir, aquesta tarda ja es comença a muntar, ja ahir a la tarda ja van començar una miqueta a muntar-ho, i que, bueno, posa una miqueta a potenciar el món de la moto. Jo me'n recordo les concentracions que fèiem al 73, 74, 75, que era una animalada, i pujava tal quantitat de motards aquí a Andorra, que, bueno, era un descontrol. Jo era petit, però jo me'n recordo d'aquestes concentracions i era... Hi ha fotos, hi ha vídeos i tot, i era un descontrol. Però realment, doncs, bueno, va ser un atractiu per un món concret, que era... A més, tots estaven allà a la Borda Estevet, a Santa Coloma, els càmpings, tot, hi ha festivals, hi havia música... Clar, ho van fer 3 o 4 anys, era un descontrol i es va parar, ¿vale? Però el tema de que ser... A veure, hi ha molt negoci, hi ha molta botiga, hi ha molt taller de molt del país, i que hi hagi, doncs, un cap de setmana que es potenciï justament tot aquest sector, jo... Encantat.
I ara potser també a nivell d'organització més organitzat que els anys 70, perquè jo me'n recordo petit de veure-ho, i clar, vam parlar de més de 1.000 motos. O...
No, una bèstia, sí, jo me'n recordo. Bueno, nosaltres érem petits, jo estava a Sant Jordino, i vaig baixar doncs, algun dia i tal, però era molt petit en aquella època, però baixava i veia el caminar insaturat, motos per les aceres, era un descontrol bestial. Però, a part del descontrol, que era bastant difícil, i en aquells anys tampoc no hi havia amb tanta policia ni tanta organització. Però realment era atractiu perquè la gent, la concentració d'Andorra, els encantava.
Jo no recordo, no havia nascut en aquells anys, però també comparteixo plenament i m'encanta el tema de la moto i del motor en general. I, bueno, salvaguardant distàncies, Sant Julià, campionat del món de trial, un cap de setmana que t'omplia la parròquia de moto. I això vol dir...
Fa 15 dies, més o menys.
Sí, correcte. Vol dir visitant, vol dir la restauració treballa, vol dir el que vol dir. També hi ha la part negativa, que és motos al carrer, motos als camins, vol dir tot això. Però, bueno, com sempre, penso que hem de saber conviure tots plegats, motos, bicicletes, persones, tots plegats, hem de ser capaços de poder conviure. I la moto, doncs jo felicito el Comú d'Andorra que es faci aquesta activitat.
És el tercer any que es farà aquest any.
I, per tant, tot el que es pugui fer com a activitats al voltant del motor o altres, malgrat porti aquesta multitud, és gràcies a aquesta que els comerços guanyen la vida.
Sí,
I, a més, teniu un punt de referència amb el calendari de la Federació de Motociclistes Internacional, perquè és una prova, inclús es feien proves al Campionat del Món, a Sant Julià, i que és una prova que ha agafat ja com la vessant amb les bicicletes. Vull dir, la vessant amb les bicicletes també es va començar a potenciar el tema de la bicicleta i tal, i la veritat és que els hi funciona, i a més també doncs, és un punt de referència a donar a conèixer el país i a donar a conèixer les parròquies.
Sí, que a més, bueno, a finals d'agost, campionats del món, que bueno, s'esperen 3.000 persones aproximadament, entre competidors, acompanyants, equips, famílies
tot,
i tal. Doncs,
tot, tot.
És molta gent. Bé, doncs avui farem una última menció. Avui és el dia de l'orgull LGBTQI+.
Quantes lletres.
És una cosa que... jo estava pensant, preparant el programa, dius, caram, dius, el temps dels grecs, dels romans, la diversitat, diguem, de tendències sexuals, per dir-ho així, era molt normal i molt tolerada, sí. I han passat segles i tenim que tornar a tenir potser aquesta tolerància que tenim fa 2 o 3.000 anys enrere que s'ha perdut durant la història.
Bueno, tenim una mica també doncs, les creències, sobretot a nivell religiós, vull dir, tot el que és Europa, el tema de la religió, sobretot la religió catòlica, sempre ha tingut, per dir alguna cosa, molt poder i molta força, i la religió catòlica, tot el que era el tema de la diversitat i de les persones que no estaven dins de la línia del que marcava la religió, doncs realment doncs, bueno, era tabú i estava mal vist, però bueno, jo crec que portem ja uns quants anys en el qual tothom és conscient de que cadascú és com és, i que hi hagi, doncs, bueno, que és diferent, que és una altra manera, o que té la vida o la veu d'una altra manera. Cadascú a casa seva que faci el que vulgui, i a nivell exterior, cadascú que demostri el que ha de demostrar. Que la gent, doncs, per dir alguna cosa, li agrada, doncs, el que li agradi, el que es trobi bé, sempre dins un límit, dins un respecte, i sapient una miqueta la posició de cada un. Jo trobo que tot el món s'ha obert molt amb tot aquest tema, i crec que és bo perquè realment, doncs, la gent no es trobi el que sigui diferent, o sigui diferent sexualment, o a nivell de parella, el que sigui, que es trobi, per dir alguna cosa, cohibit, o que estigui perseguit, o bé, tot això ja... Jo crec que mica en mica es va evolucionant, i cada dia més es va evolucionant, amb tota aquesta tolerància de que cadascú és com és i s'ha de respectar.
Bueno, jo la veritat és que sóc algú molt, molt bàsic amb tot això, i quan dic tan bàsic, que sóc del parer de viu i deixa viure. És a dir, com bé deia el Joan Ramon, amb respecte, a mi que cadascú faci el que cregui que té que fer. Punto. Llavors, a partir d'aquí, la setmana dels LGTBIQ+, aquests que dius tu, ni em sembla bé ni me'n deixa de semblar. És a dir, jo sóc algú que ja ho tinc integrat, que ja, ja ho respecto, i per tant a mi aquesta setmana, entre cometes, m'és igual, no em farà canviar d'opinió, no, m'és igual. Que sóc molt conscient del que comporta per a gent que es troben en
la situació,
discriminació pel seu sexe, pel que sigui, per la seva orientació, doncs, bueno, això tampoc, això no pot ser. És a dir,
no
hauria de ser, és, malauradament, però tampoc sé si tots aquests actes que s'estan fent al voltant del feminisme, al voltant de tot això, arriba el punt que jo no sé si ajuda
o és contraproduent.
Al final, muntar un acte d'aquest estil, ells mateixos s'estan, en certa manera, fent diferents. I jo ja no sé fins a quin punt és positiu o negatiu.
Sí, si la reivindicació és més perjudicial que no pas beneficiosa.
Correcte, llavors jo des del meu punt de vista personal, ja us dic, jo sóc del pare de viu i deixa viure, i que cadascú faci el que tingui a fer.
Doncs sí, com tindria que ser o com té que ser. Josep Majoral, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos compartir una mica la nostra opinió.
I tant. Joan Ramon Sánchez, gràcies per la teva presència.
El mateix, gràcies a vosaltres.
A disfrutar el cap de setmana.
Això, que tingui un bon cap de setmana a tots.
Amb gasolina, amb aire pur,
amb el que sigui.
Amb el que sigui, a disfrutar-lo. Passeu un bon cap de setmana, els que comencen vacances, bones vacances, i nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.